suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 2 quarts de 5 a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before,
you couldn't look you in the eye. Benvinguts i benvingudes al grup, un programa dedicat a persones que cuiden i a persones que estan elaborant el dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Recordem que la idea d'aquest programa va sorgir de serveis socials de l'Ajuntament. Ja fèiem grups de suport físicament i quan va passar el tema de la pandèmia, doncs, vam haver d'adaptar-nos, i aquesta és una de les iniciatives. Comencem un programa, el programa d'avui, que dedicarem a un tema més enfocat als cuidadors i a les cuidadores que teniu cura de persones amb dependència, ja sigui demència o algun tipus de malaltia, ja siguin persones grans, ja siguin nens, ja siguin, bueno, persones de qualsevol perfil. Parlarem avui dels hàbits del bon cuidador o de la bona cuidadora. Veurem quines coses ens recomanen els professionals per cuidar-nos a nosaltres mateixos. Res més, sense retrasar-nos més, comencem el programa.
El conte del grup.
I el conte d'avui el dedicarem precisament a aquest tema, al tema d'aprendre a cuidar-nos. Comencem amb un conte que es titula Cel o Infern. Compartir és la manera més feliç de viure. Aquesta és la introducció. Es tracta d'un estudiant japonès que portava més de 2 anys ficat dintre d'una biblioteca, consultant llibres, manuscrits, escrivint, tatxant, etc. Volia arribar a entendre on estava la diferència de veritat entre el cel i l'infern. Un bon dia, el bibliotecari, que ja era gran, era un monjo, que havia fet vot de silenci, feia més de 20 anys, va decidir parlar-li, perquè li donava molta pena que aquest noi malgastés així la seva vida. He tingut una llarga vida, i abans de ser bibliotecari vaig donar voltes pel país. Vaig aprendre molt i vaig decidir callar, perquè em va semblar que no hi havia res a dir que valgués la pena. Però veig que tu, jove, ets constant com un monjo. Fins i tot podria ajudar-te. El noi va respondre: és per mi un honor que et dirigeixis a mi, mestre. Fa temps que em preocupa una sola cosa. Quina és la diferència entre el cel i l'infern? Com ningú ha tornat d'allà per explicar-nos-ho, doncs no sé com podria saber-ho. El bibliotecari va tancar els ulls i va sentir, abans de dir-li: has estat allà, en els 2 llocs. De fet, encara que no ho recordis, li va explicar, però abans deixa'm que t'expliqui una cosa. Fa molt de temps, passaven els mesos i no plovia. Els rius i els llacs es van secar. La terra es va fer malbé, les collites es van perdre i cada vegada hi havia menys menjar. I va ser en aquesta època quan vaig tenir una revelació. Quina? Li va preguntar el jove, molt interessat. Doncs vaig veure molt d'arròs preparat per menjar-se. Molts homes i dones amb llargs, pals per menjar-ho, però intentaven agafar els grans, però no aconseguien portar-se'ls a la boca perquè eren massa llargs i llavors es morien de gana. Cada vegada aquests pals eren més llargs, aquests palets eren més llargs i cada vegada costava més menjar. I aquí em vaig donar compte de que estava vivint l'infern. Després d'una estona, el monjo va proseguir amb la seva història i va dir: una mica més enllà, un altre grup de persones que s'enfrontava a una muntanya d'arròs de la mateixa manera, tot i així, aquests menjaven. I saps per què? I l'estudiant, pues, no va saber la resposta, pues, amb els seus llargs palets agafaven l'arròs i, com no podien portar-se'ls a la seva pròpia boca, li portaven a la boca dels altres. D'aquesta manera, junts, van trobar la manera de menjar. Això era el cel. Què vol dir aquest? Què ens vol explicar aquest conte? Que moltes vegades, quan exercim de cuidadors, realment estem, ens sentim part d'algú més gran, qui ajuda, s'està ajudant a si mateix, evidentment, però avui estem aquí per parlar també d'aprendre a no només cuidar els altres per cuidar-nos a nosaltres mateixos, sinó a començar a cuidar-nos a nosaltres mateixos per poder cuidar els altres, i parlarem d'alguns hàbits i d'alguns temes que poden sorgir d'aquesta labor de cuidar. Res més, aquest és el conte que volia portar-vos per introduir. Passem directament a la següent secció.
El quadern de notes del grup.
I en el quadern de notes d'avui parlarem una miqueta de quina és la figura del cuidador i, bueno, una miqueta quines són, com us deia, les maneres de que aquest cuidador es cuidi el màxim possible per poder cuidar aquella persona que el necessita. Un cuidador és aquell que es dedica a ajudar a una persona dependent perquè tingui una major qualitat de vida possible. Jo afegiria sense que aquest perdi la seva pròpia qualitat, perquè si no, una cosa no és compatible amb l'altra. Treballa el més a prop possible de la persona, el que resulta esgotador, i sol viure una intimitat molt carregada emocionalment. El cuidador s'ocupa de moltes funcions i molt variades, algunes més senzilles que altres, ja sigui des del punt físic, és a dir, des de carregar amb la persona, banyar-la, transportar-la, etc., o bé des del punt de vista emocional, és a dir, tenir que aguantar que la persona estigui enfadada, agressiva, o que no se'n recordi de quins som nosaltres, no? Coses tan dures com aquestes. Quines són les necessitats del cuidador? Pues, la persona que té cura d'una altra persona hauria de tenir informació adequada sobre la malaltia que pateix la persona i sobre la seva possible evolució. Per això, en els grups de suport que realitzem aquí, a Sant Vicenç, intentem donar un component psicoeducatiu, que es diu així dintre la psicologia, és a dir, que la persona entengui de forma molt clara i molt, molt simple en què consisteix la malaltia que està afectant al seu familiar. I a partir d'aquí, anar informant i ajudant a entendre cada vegada més de quina manera han de parlar amb la persona que cuiden, quines són les pautes que necessiten per organitzar de la millor manera el temps i quins són els recursos que el cuidador té disponibles, no només a nivell d'ajudes tècniques a casa, sinó també a nivell burocràtic, a nivell social, etc. I una vegada això ho tenim cobert, també que el cuidador aprengui a protegir-se a si mateix, a tenir els seus moments de pausa, de tranquil·litat, de calma per carregar les piles, de poder parlar amb altres cuidadors també que estiguin en una situació semblant perquè puguin sentir-se compresos i també tenir una xarxa social d'amics, de coneguts, de familiars amb el que pugui descarregar-se i compartir aquelles coses, aquelles emocions que li frustren. A continuació, i abans de continuar amb aquest quadern de notes, he portat un tall de cuidadors reals i de professionals, en aquest cas una professional que li informa a una família de certs temes que jo crec que resumeixen molt bé el contingut que volem pel programa d'avui.
Cuando cuidamos a una persona dependiente, es importante prestar atención no solamente a las necesidades del enfermo, sino también prestar atención a vuestras necesidades como cuidadores principales. ¿Por qué digo esto? Pues porque si no nos cuidamos nosotros, nuestra salud y nuestro bienestar, nuestro abuelo, en este caso Paco, su bienestar y su salud también se va a ver muy perjudicada. Tenemos que prestar sobre todo atención a varios puntos muy importantes. Cuando estamos atendiendo a una persona dependiente, es una situación de mucha tensión, de mucha culpa, de tristeza, que seguramente también estáis viviendo en vuestra casa. En una situación de estrés y de tensión, nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos de alarma que nos avisa para decirnos, hay que parar un poco y cuidarse. ¿Cuáles son estos mecanismos de alarma? Pues mira, son, por ejemplo, en el que tenemos una pérdida de apetito, o al contrario, tenemos muchísimas ganas de comer constantemente, ansiedad, tenemos también mucho nerviosismo, tristeza, que a veces tenemos llantos incontrolados y no sabemos por qué, tenemos dificultad para concentrarnos, para retener datos nuevos en la memoria. Tenemos también a veces accidentes, muchos sufrimos accidentes de los propios nervios, cansancio, fatiga, dificultad para respirar, temblor, no sé si eso os ha pasado. Es una situación tan estresante que nos sentimos a veces pues muy cargados, ¿no? Sobrecargados. En ese momento tenemos que empezar a plantearnos que hay que cuidarse uno mismo. ¿Cómo nos podemos cuidar? Pues primero, y lo más primordial es pedir ayuda, como estáis haciendo. ¿Cómo se pide ayuda? Pues mira, podéis pedir ayuda a profesionales, ¿no? Pues venís, habláis con el médico, con la enfermera, fisioterapeuta, el psicólogo, para que os informe de la enfermedad de vuestro abuelo, de Paco. Hay instituciones que están creadas y organizaciones, asociaciones, para cuidar y tratar a los familiares de enfermos dependientes. Tenemos también infraestructuras, tenemos también una serie de ayudas del Estado, por ejemplo, para comprar sillas de ruedas o camas articuladas que muchas veces se necesitan para nuestro familiar. Además de pararse a pensar qué es lo que hemos estado haciendo hasta ese momento, tenemos que hacer otras cosas muy importantes, como es, por ejemplo, poner límites al cuidado. ¿Qué significa poner límites al cuidado, María, Pedro? Pues mira, significa saber decir no. Saber decir no es cuando nuestro abuelo nos pide constantemente que estemos con él, que le demos agua, es decirle, abuelo, voy a estar en la habitación 10 minutos. En 10 minutos volveré para ver qué tal estás. Dejarse ayudar es importante. Dejarse ayudar significa que si nuestro vecino en un determinado momento nos dice, mira, voy a bajar a hacer la compra, ¿quieres que te suba algo? Hay que aceptar la ayuda de la forma en la que venga. También es importante, María y Pedro, planificar el futuro. Por ejemplo, en esta semana dices, mira, el miércoles yo tengo libre, pues el miércoles lo voy a dedicar a mí. O lo voy a dedicar a mantener reuniones familiares. Es importante porque a veces pasamos tanto tiempo con nuestro familiar, que depende de nosotros, que nos olvidamos que tenemos otros amigos, otras familias, que también nos ayuda a cuidarnos y a sentirnos bien con nosotros mismos.
I en aquest tall hem pogut escoltar una miqueta resumit què se li diria a una persona cuidadora quan se li comença a explicar en què consistirà, no? I s'han parlat de molts temes, però hi ha un tema molt interessant, que és el que volia abordar, que és el tema del burnout, no? Aquest fenomen es dona quan els cuidadors senten esgotament per fatiga, frustració, per cuidar aquesta persona, perquè hi ha molts moments en què hi ha una frustració molt gran, hi ha una acumulació d'emocions negatives que al final acaba sortint per aquí i pot acabar afectant fins i tot a la salut d'aquestes persones cuidadores, perquè l'esgotament físic i emocional és tan gran que bueno, pot haver disminució de l'activitat, de les relacions personals amb altres persones, esgotament a nivell sentimental, a nivell emocional, de no poder més. Tot aquest desgast que es desencadena porta a que la convivència al mateix temps no funcioni bé i això encara crea més estrès i és com un cercle, no? Hi ha més factors, no?, que poden produir aquest burnout, com la sobrecàrrega de tasques, els horaris excessius, l'absència d'una xarxa personal de suport, les relacions laborals o familiars, el reconeixement dels altres, que sempre és pràcticament actuen en l'ombra, no? L'ambigüitat de rols, jo ara sóc el fill, jo sóc el pare, perquè clar, sóc el fill, però clar, estic tractant o cuidant com si fos un nen petit perquè la malaltia ho està produint, no? la gravetat de la malaltia de la persona que cuida, no? Els símptomes que apareixen, el cansament, com hem dit, els problemes físics de somatitzar, no? De tragar, en passar tant, que al final acaba apareixent físicament, doncs, el mal de cap, el mal d'esquena, problemes de digestió, etc. La pèrdua d'interès en certes aficions en que hem tingut habitualment, canvis bruscos d'humor, problemes per concentrar-nos, aïllament social, consum excessiu de substàncies estimulants. Clar, si no tractem aquest esgotament, doncs al final pot haver el risc, com dèiem abans, d'arribar a la depressió, a l'ansietat, a fins i tot tractar malament a la persona que cuidem, etc, etc. I fins i tot, sense voler, doncs pot aparèixer una agressió a l'altra persona, encara que sigui de manera verbal, perquè ja la paciència se'ns ha esgotat, i fins i tot, doncs, hi ha grups on he treballat que les persones em reconeixien que moltes vegades anaven a la seva habitació a intentar treure la ràbia d'alguna manera amb un coixí o amb un ninot o amb el que sigui, perquè necessitaven treure fora aquesta quantitat de ràbia que els desbordava. A continuació posaré la segona part d'aquest tall en què, bueno, aquesta professional, doncs, segueix explicant una miqueta els conceptes bàsics del cuidador.
Además de poner límites, es importante cuidar la salud. ¿Cómo cuidamos de nuestra salud? Nuestra salud cuidamos de una forma sencilla, pero que es principal. Como es, por ejemplo, dormir lo suficiente. Dormir lo suficiente son como mínimo 8 horas. 8 horas para que nuestro cuerpo reponga las energías que hemos invertido durante el día. Hacer un ejercicio con regularidad. Hacer ejercicio con regularidad, salir a pasear, salir con la bici, evitar el aislamiento. Evitar el aislamiento saliendo de casa, sobre todo también para mantener relaciones con otra gente distinta a vuestro ámbito de casa, a vuestros familiares. Es importante porque alivia mucho los sentimientos de tristeza y de angustia, de soledad, que podemos sentir muchas veces, de incomprensión. Estar tan atenta al abuelo que todo además parece que no tiene tanta importancia, ¿no? Mantener vuestras aficiones. Seguro que tenéis aficiones. Puede ser o ir al cine, o ir a tomar unos vinos con los amigos, salir los domingos a pasear. Es importante mantenerlos porque así mantenemos nuestra parcela íntima alejada del cuidado de nuestro familiar, ¿de acuerdo? Organizar el tiempo. Organizar el tiempo por una sencilla razón, porque habrá veces que de repente surjan imprevistos y si nosotros ya hemos hecho aquello que era más importante a primera hora del día, lo demás puede posponerse para días posteriores. Pero si no lo hacemos, puede ocurrir que nos angustiemos porque hay cosas importantes que hemos dejado sin hacer. ¿De acuerdo? Y descansar. Eso ya os lo he dicho antes, sobre todo descansar no tanto con dormir, sino también tener espacios a lo largo del día, 5 o 10 minutos, en los que tengáis un espacio en vuestra casa para vosotros, para relajaros y pensar en vosotros mismos. Aprender a sentirse bien. Aprender a sentirse bien es importante. ¿Cómo? Pues controlar a veces el enfado y la irritabilidad que tiene nuestro familiar. Paco seguramente tendrá a veces arranques, ¿no?, de ira, de gritar. Hay que entender que esos arranques no son hacia nosotros, sino de una situación dada. Él también lo está pasando mal, igual que sobre nosotros, que somos las personas que estamos a su lado, su ira y su irritabilidad. Y hay que entenderlo como eso, no contra nosotros, sino con una descarga de su situación. Es importante alejar los sentimientos de culpa. Tenemos que aprender a identificar en qué momentos nos deprimimos o en qué momentos nos sentimos tristes, porque relacionando la situación concreta podremos controlar esos sentimientos. Y por último y sobre todo, aprender también a dejar de estar deprimidos y tristes, ¿vale? Como ya os he dicho. Son situaciones muy duras, el vivir como tu familiar día a día, pues cada vez va perdiendo más capacidades, ¿no? Es duro y angustioso, pero su salud y su bienestar dependerá de nosotros, de vosotros en este caso. Así que cuidándoos a vosotros mismos, cuidaréis mejor a vuestro familiar. Nada, pues gracias por haber venido y me alegro de haberos conocido.
I aquest segon tall parla una mica més del que havíem introduït ja, que era aquestes maneres de preveure aquest esgotament a través de cuidar-nos, descansar correctament, alimentar-nos correctament i a nivell emocional poder sortir d'aquest ambient, desconnectar per tornar a agafar forces, per tornar a cuidar de la millor manera possible la persona. Res més, passem a la següent secció.
La capsa d'eines del grup.
La colla cuidadora és un grup de persones que ara ja ens podem dir amics, una colla de persones, ens vam conèixer fa bastants anys, a través de serveis socials, a través dels centres d'atenció primària. Són persones que som cuidadores d'un malalt familiar directe amb un problema de la salut greu. Normalment són demències. Parlem, ens trobem, ens animem, ens confortem i estem junts i parlem de les coses que per nosaltres són importants, que és com ser, com ho fem per ser cuidadors, com ens cuidem els cuidadors, més ben dit, com ens hem de cuidar els cuidadors, perquè això a vegades és molt llarg.
Hem fet un blog per donar el que jo entenc cohesió, però algo que ens uneix durant temps, o sigui, tu surts i tens la teva vida, però després a casa pots anar mirant què diu una persona, què diu una altra, quin comentari fa una altra, i dona unitat, contribueix a fer grup.
Ja, el dia 30 d'octubre vam anar a visitar la catedral, ens vam trobar amb el guia, el senyor Òscar, que no me'n recordo el cognom, un senyor de 93 anys.
Hi ha hagut un moment que, diguéssim, hem trencat aquesta dinàmica només d'estar aquí. Hem entès que també ens havíem de cuidar i també sortim al carrer i també anem a passeig.
I expiro i em tanco.
A l'estar juntes, el compartir aquestes dificultats, el compartir la informació, el compartir totes aquestes vivències, ens sembla molt positiu, perquè ens sentim aquí cuidats, valorats i més que res compresos.
Per començar aquesta capsa d'eines avui, us he portat un tall d'un programa, d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, on els cuidadors s'ajunten per fer activitats junts i no solament com a grup terapèutic, sinó això, també per fer activitats junts i per compartir certes coses, perquè al final quan compartim ens dona la sensació de que no estem sols, no? Crec que és una iniciativa molt bona, igual que la teníem aquí a Sant Vicenç, amb el GAM Sambi. Al final és una manera de tenir referència, no només tenir la teva pròpia referència personal, sinó tenir una referència externa també, per veure altres cuidadors que també estan patint coses semblants a la nostra. I en aquesta capsa d'eines avui us volia portar les 10 regles d'or, podem dir-li d'aquesta manera, que poden ajudar a gestionar al cuidador algunes situacions que es presentin, no? La número 1 seria mantenir la serenor, no? Que és molt difícil, però clar, si ens irritem i ens enfadem i perdem els nervis constantment, doncs al final nosaltres ho passem malament, ells ho passen malament i al final això ens acaba afectant a tots, no? I sé que és fàcil de dir, però és una cosa que hem parlat moltes vegades en els grups que fem de cuidadors, que al final enfadant-nos, com dèiem abans, no? Potser millor enfadar-nos amb un familiar o amb un amic que ens escolta per poder treure-ho per allà, però no amb la persona, perquè potser encara la posaríem més nerviosa, no? Una mica més sensibles a certes emocions. La segona regla seria donar-li una mica el temps que necessiti, no? A vegades pensem que la persona que cuidem va al mateix ritme que nosaltres, no? I no és així, perquè a mesura que vas perdent cognitivament, doncs no vas al mateix ritme que les persones que estem en plenes condicions a nivell cognitiu, no? Llavors hem de tenir una miqueta més de paciència en aquest sentit. Tercera regla, deixar la persona una mica d'aire, no? És a dir, no intentar que faci les activitats que li vingui de gust. A vegades sí que cal tirar una miqueta a la persona perquè ens ajudi amb certes activitats, perquè se senti part de la casa, perquè se senti activa, perquè se senti que ens està ajudant. Sempre podem trobar activitats que siguin segures i que les pugui fer aquesta persona i que d'aquesta manera ens ajudi a netejar o a preparar alguna cosa al menjar o el que sigui, no? Perquè se senti part d'això, no? Quarta, evitar discutir, com dèiem abans, també va amb la línia de l'anterior. Bueno, al final els oblits de la persona poden ser motius de discussió, però hem d'intentar no caure en aquestes discussions. Evitar recriminar-li les coses que s'oblida, perquè al final és una malaltia el que fa que s'oblidi, per tant no és una persona que sigui culpable d'això que li ha passat, i ho hem d'entendre i ho hem de respectar. Acceptar certes conductes que al principi són il·lògiques, són incoherents, costa d'entendre, però la persona no ens està vacil·lant, sinó que la persona està patint una malaltia greu que li impedeix comportar-se d'una altra manera. Setena, organitzar una miqueta més la rutina de la persona, perquè s'ha demostrat que quan la persona té una rutina, s'aixeca sempre a la mateixa hora, intenta que mengi sempre a la mateixa hora, que faci les coses semblants, al final això provoca que la persona millori i s'estabilitzi. 8. Prepara't per prendre decisions en nom d'aquesta persona, vale? Perquè si la malaltia avança, doncs hem d'aprendre a decidir per aquesta persona, i no és fàcil, i ho hem de començar, ens hem de començar a mentalitzar de poder-ho fer. 9. Preveu les situacions possibles, és a dir, quines situacions poden aparèixer i poden dificultar la nostra tasca com a cuidadors i com les abordaríem, no? Bueno, sempre diem que és millor prevenir que curar, no? I si la persona, pues, té tendència que podria perdre's, pues, intentar posar-li un localitzador o intentar evitar que vagi sol, o dintre del que estigui a les nostres possibilitats, intentar anar preveient totes les situacions possibles dintre del que puguem, no? Per tenir una miqueta més de tranquil·litat, però sense preocupar-nos en excés i estar tot el dia pensant en això, perquè al final la idea d'aquesta iniciativa és que ho tinguem tot controlat i no tinguem que pensar en excés, no al revés. I la número 10, l'última, sobretot, que és el motiu principal d'aquest programa, és cuida't. Hem d'acceptar que la situació és complicada, que estem patint com a familiars, però hem d'intentar cuidar-nos a nosaltres mateixos el millor possible, perquè si nosaltres emocionalment estem estables, doncs podrem reaccionar amb serenor, amb tranquil·litat i amb equilibri. Per això ens aniria bé, doncs, que les persones cuidadores que ens escolten, doncs, que puguin demanar ajuda a l'Ajuntament per poder entrar en algun grup, per poder rebre atenció individual o grupal d'alguna manera, per sentir-se part d'algú més gran, perquè aquesta solitud del cuidador és molt dura i és el que pitjor es porta de tot plegat.
La reflexió final del grup.
I arribem al final del programa, a la nostra reflexió final. Avui he portat una frase i m'agradaria compartir una altra cosa amb vosaltres. El primer, la frase: una actitud positiva no pot solucionar tots els nostres problemes, però però mourà la gent lo suficient com perquè valgui la pena l'esforç, no? Perquè a vegades els cuidadors tenim la sensació de que la nostra feina és absolutament inútil, o que cau en sac trencat, no? Perquè no perquè no ho veiem reflectit en el nostre familiar, sinó perquè que ho veiem, però a vegades sembla que no es valori aquesta feina, perquè és una feina, com hem dit abans, que es fa molt en la clandestinitat, no? Que es fa molt d'amagat, no? I sobretot la frase que més m'agrada és la de cuidar el cuidador, no? Que ho hem repetit moltes vegades al llarg del programa, ho hem explicat en altres programes, però és una frase que ho resumeix tot, no? Resumeix tot el que hem parlat avui i tota aquesta problemàtica del cuidador. Hi ha un conte que no passaré a explicar, però que parlava de que hi havia una història màgica, no? I figurada, hi havia uns ocells de color blanc i la resta, la gran majoria, eren de color negre, no? I els ocells de color negre volien ser blancs, i els blancs aconseguien convertir els ocells màgicament, els ocells negres, en ocells blancs, com una manera de treure's aquesta pena, però al final diguéssim que la història acabava en que els ocells acabaven convertint-se també en negres, no? Acabaven tacant-se d'alguna manera, perquè quan nosaltres recolzem a una persona que està patint, si nosaltres no ens cuidem acabarem contagiant-nos d'aquest dolor i d'aquests problemes emocionals. Res més, acabem aquí. Una setmana més, moltes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve en aquest programa, en el vostre programa, que és El Grup.
Suport emocional, ajuda mutua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 4:45 a Ràdio Sant Vicenç.